Hola, molt bon dia. Avui és divendres 28 de març i comencem un nou programa de la carpeta de l'avi.
Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços
avall. Avui ens trobem amb... com a tècnic tenim a l'Arnau Obrador. Bon dia, Arnau. Tenim com a convidada a la Emma Mirapeix.
Bon dia,
Emma. I doncs, bueno, de moment, avui estarem totes dues, perquè, bueno, Montse té un tema personal, i doncs Sílvia també, i aquí estem nosaltres. Doncs molt bé. Avui, en un nou programa de la carpeta de l'avi... Com cada últim divendres del mes, tenim a la Emma Mirapeix i doncs farem un programa molt especial i tractarem i parlarem sobre les zones blaves, què són i a què tenen referència.
Oh, i tant.
Volíem parlar de les zones blaves perquè és algo que ens interessa molt a la tercera edat. Són aquestes zones on s'acumula la màxima quantitat de persones centenàries del planeta. I està doncs, catalogalitzada en 5 zones en tot el planeta. Tenim, primer de tot, Loma Linda, Califòrnia, Nicoya, Costa Rica, Sardenya, Itàlia, Icària, Grècia i Okinawa, Japó. I s'han creat doncs, unes comunitats on tenen un estil de vida particular i això s'associa a arribar a 100 anys o inclús a viure més anys, però amb una qualitat de vida. Vol dir estar més lúcids, estar mentalment i cognitivament doncs, amb més memòria, amb més recursos, no? Però també a nivell corporal. Són independents, estan àgils, pensem que hi ha centenaris que munten a cavall a diari, cosa que aquí, doncs, a lo millor ens...
Que fort!
Ens xocaria molt, no? Perquè moltes vegades doncs, bueno, arribem a aquesta edat doncs, amb unes altres condicions. I com que està bastant de moda el tema de la longevitat, doncs volíem abordar una miqueta això, com podem fer o com podem intentar agafar un
ser
estil de vida.
Ser més longeus, no?
Sí, arribar amb més qualitat, no? Perquè al canvi, a la fi, arribar a 110, a 120 anys sense qualitat de vida, la realitat és que ningú aixeca la mà, no? Quan fas aquesta pregunta?
Home, jo suposo que, clar, no serà el mateix viure en un espai de natura, en un espai on... No s'ha de mirar el rellotge, no? Com aquell que diu, amb un espai doncs, no contaminat, a nivell atmosfèric, amb l'alimentació potser natural de la mateixa terra, no? Que està doncs, en un centre de ciutat, amb l'estrès, amb el dia a dia, amb la bogeria, amb el jaleo de... No? De...
Sí, amb els ritmes accelerats que ens porta, no? la societat. Tot i així, ells, que aquesta va ser una investigació que s'ha estat fent, no és una cosa que ens traiem així del barret i diguem, oi, mira, però és que ens hem observat mirant una miqueta per sobre quines són les poblacions més longeves. És un estudi que respon a 20 anys d'investigació fet per un periodista que es diu Dan Banner i ells resumeixen en 9 hàbits a l'explicació del per què s'arriba amb aquestes condicions a la tercera edat, no? I volia explicar una miqueta aquestes per intentar doncs, incentivar les persones que intentem doncs, seguir això una miqueta els que estiguem interessats en aquí a la nostra societat, perquè hi ha moltíssimes coses que veureu que algunes les fem i d'altres es poden implementar.
Molt bé. Jo vull fer un petit incís per presentar la Montse da Silva.
Hola, bon
del
dia.
Casal.
He arribat una mica tard.
Ja la tenim aquí amb nosaltres. Bon dia. Sí. Doncs estàvem parlant d'això, de les zones blaves, no? Perquè són tan especials i què són, i bueno, avui parlarem una mica no? de com és la longevitat d'aquestes zones, per què estan són selectives no? I per què a nivell científic tenen aquest resultat.
Estan demostrades.
Correcte.
Sí.
Bueno. Llavors, què són exactament les zones blaves i per què són tan especials?
Doncs bueno, la qüestió és que s'ha observat que hi ha unes... comunitats, perquè no estem parlant de fets aïllats en tenim a tot el planeta, no? De persones que passen, que arriben als 100 anys i que superen, però aquí s'han vist que hi ha comunitats, és a dir, hi ha poblacions o grups de poblacions que comparteixen aquesta característica i és que han arribat a superar els 100 anys, a més amb unes condicions que són molt envejables. De fet, també s'estan protegint aquestes zones perquè no s'hi pot anar, no podem accedir a les persones normals, no podem agafar i dir anem de vacances a conèixer-los i a veure'ls. No, estan protegits, se'ls considera tresors vivents. I en aquí es va fer aquesta investigació on es van analitzar moltes dades i de més, i es va agafar un retolador de color blau, es va encerclar quines eren aquestes 5 poblacions, i per això es diuen les blusons. Si haguessin agafat un boli vermell o un altre, doncs segurament es dirien d'una altra manera.
Està tot entrellaçat.
Està tot.
Sí. Perdó. I doncs, quins són els factors claus que contribueixen a la longevitat en aquestes zones?
S'han estudiat i s'han detectat 9. Jo els 3 últims, que ara els veurem al final de tot, els agruparia en un de sol, perquè estan relacionats. Però bé, començant pel primer. El quart és un dels que sempre ens porta aquí, però no m'avanço. El primer de tot seria moure's naturalment, és a dir, exercici físic, activitat física. Està bé al gimnàs? Sí, però el gimnàs pensem que és una estona i a vegades ho fem 3 cops a la setmana. El moure's naturalment és encarregar-nos del nostre dia a dia fent les coses doncs, a peu, en moviment. Aquestes persones estan actives des de que es lleven fins que se'n van a dormir. També són persones que cuinen bastant. Què vol dir? Que en el moment de cuinar es fan l'esmorzar, es fan el dinar, carreguen pesos, es mouen molt, van a comprar diàriament, estan allunyats d'aquests ritmes d'estrès, no?, també, però sobretot és que tot el que fan ells, n'hi ha que inclús es mouen la farina per fer-se un tipus d'arepes per esmorzar, tot això, imagina't cada dia fent, no?, igual per fer-te l'esmorzar tardes una hora i mitja.
Sí, sí.
Però totes aquestes coses fan que no estiguem amb el cul al sofà. Val? Forma part de tot el que és aquestes activitats diàries que, bueno, aquí doncs també les podríem adaptar, no? No fa falta que ens passem tot el dia a la cuina, però hi ha persones que tenen un animal, sortir a passejar i en lloc d'un cop doncs, o fer la volta més llarg o sortir 2 o 3 cops.
Jo vull fer un incís amb això perquè, clar, a vegades diuen hi ha una persona adulta, gran, no?, que viu sola i tal i se li regala un animal i la gent diu no, però clar, això és una responsabilitat. No, perquè realment, per exemple, si li regales un gos, aquesta persona sortirà de casa, el passejarà, també li donarà el sol, també tindrà una altra empenta per dir... I és tot és començar. Llavors, sobretot, vull aclarir que és una cosa que m'agrada molt, és que nosaltres a l'hospital el que veiem és que els animals, amb les persones de la tercera edat, és que els reviuen totalment. O sigui...
Clar, més enllà del moviment, també, sí, que tens tota la raó, una de les coses que mata més persones a la nostra societat occidental és el sentiment de soledat. Ja no la soledat en si, sinó
clar,
sentir que estem sols.
El parlar de comunitat és que també està...
Jo penso que això dels animals tenen molta, molta importància. Mm. Jo dic perquè jo vaig viure un cas d'una persona que té Alzheimer, val? Bueno, i es posava molt, molt nerviosa, molt. Sempre només que volia marxar, vull dir, volia estar amb nosaltres, però a més volia marxar. No estava bé, el cul no el tenia ben posat,
diguéssim,
a la cadira, no? Vull dir, sempre tenia aquella cosa de marxar. I tenim un gos, que se li acostava, li posava la poteta a sobre i es calmava.
Ai, carai.
Veus, és que a més
i això està comprovat, eh? Vull dir que... I començava, que et vull marxar, això. El gos se li acostava, li tornava a posar la poteta a sobre i es tornava a calmar.
Sí, sí. És molt important.
Total, sí, sí.
Vull dir, jo penso que és molt important, si estàs sol, molt important, però encara que visquis amb fills o amb nets, sí, sí, o el que sigui, però sempre és molt important tenir un animalet a casa, sigui gos... sigui gat, perquè...
Que sigui manejable, que
sí,
no sigui de gran tamany,
sí,
que sigui...
Sí, dona molt de carinyo.
Hi ha una resposta.
Fa que nosaltres haguem d'estar preocupats per ells, vol dir ocupats. Més que preocupar, a mi m'agrada més el concepte d'ocupar, no? Tenim la ment ocupada,
exacte,
estem cuidant-lo, ens dona un motiu sense haver-nos-ho de... Perquè si no tenim a vegades una raó, és més fàcil, i sobretot a l'hivern, no? Quedar-se'n allà assentat, o més apàtic, o més una miqueta més aïllat. Però si tenim l'animal, sabem que 2 o 3 vegades ha de sortir sí o sí, i a més no és negociable.
Sí, però a part de sortir, llavors també, vulguis o no vulguis, parles amb aquest.
Oi tant!
Parles, eh?
Sí, sí.
Els vas parlant com si fos una persona
jo,
igual.
A casa meva les gosses tenen veu, fins i tot.
Sí,
o sigui...
sí. Sí, sí, no m'estany.
I tenen vot, tenen veu i tenen
nosaltres
vot.
Nosaltres també tenim una gosseta i un gosset, vull dir, i 3 gats, eh? 3 gatetes, vull dir que sí, anem servits. Però vull dir que es nota molt, molt,
sí,
el tenir un animal a casa. Li diem animals, però no sé si ben bé... Nosaltres no li diem, no la tractem com a animal, si no li diem pel seu nom.
Jo tinc dues, sempre. No? Tinc dues, una que és gran, ja té, farà 12 o 13, no ho sabem bé perquè és rescatada, però després tinc la petita, té any i mig, que és un torbellino. Però a més és curiós perquè la petita s'està, o sigui, és reflexa de tot el que fa la gran, que la gran està super ben educada, bueno, és una passada. Clar, la gran sí que és veritat que està rescatada i vivia amb gats i es llepa. Doncs ara la petita ha començat a llepar-se. I és que diu, però a més es fixa en tot. Clar, la petita és una salxitxa i és molt mini, no arriba. Llavors, li dius, què vols, carinyo, què vols? I et fa així i mira cap al llit, sí, com dient, sí, va, sí. Puja'm, perquè al llit hi ha una hora certa que li dona el sol i només ve aquest espai a demanar-me que la pugi quan hi ha el sol.
Clar.
O sigui, és que, i a més és això, com buscant el sol, l'educació canina de menjar, marquen molt, clar, sí, marquen molt els temps. Clar, això et va bé, vale. Entro a la cuina, és el meu esmorzar, a ell li toca esmorzar. Vale, ara és el matí, tot el sol, podem aprofitar aquest sol? Va, passegem el sol, o sortim, o... Al migdia, vale, és hora de dinar, no? És, o sigui, és com...
Ens posa un ordre.
Ens posa un ordre,
que és molt, sí, sí. Clar, quan a partir dels 65 anys, 67, 70, que ja estem amb la jubilació, és com que tenim menys obligacions i ja no tenim el ritme, no? D'anar a treballar, d'anar a buscar... Home, si tenim els nens, som avis i tenim els nens a l'escola, doncs encara ens mantenen dins, però si no, el dia a dia no té tant horari, tanta obligació. I va molt bé l'animal també en aquest sentit. També el lligarem amb alguna altra coseta, sí, perquè és que em sembla que l'animal ja seria el tòtem, sí, perfecte.
Jo penso que a vegades també, perdona, jo penso que a vegades també hi ha llocs que tindrien de deixar passar amb un animal.
Molt important.
Mira, jo penso que tindrien de
l'any passat vaig viatjar fora, bueno, especialment vaig fer Itàlia, i em va sorprendre perquè vaig entrar, a més és que ho dic clarament perquè és una de les coses que em va deixar al·lucinada. Vaig entrar a restaurants de forquilla, li van posar cadira a les meves gosses. I jo em vaig quedar flipada. O sigui, entén-me, que no era un lloc d'aquests de comida ràpida, de vinga, met el perro por aquí. No, o sigui... Eren restaurants que jo deia, no faré la cua perquè ni de conya ens deixaran entrar. Ah, perdona, el gos, sí, tot bene, venga, tot bene. I jo m'estava fotent allà uns espaguetes, uns musclos, uns no sé què, i la gossa, sí que és veritat que les meves gosses s'adormen i es queden tal qual. Es porten molt bé, però és que érem tots tres i dues cadires més, una en cada, no? I era com, hòstia...
T'explico una anècdota,
i aquí,
que igual...
I aquí, a Barcelona, m'he trobat que m'han fet fora, m'han dit, vete, perro, a, no? I dius...
És que és una qüestió d'educació.
Si hi ha gent més educada, o sigui, els perros estan més educats a vegades que les persones que tens tu allà asseguts.
Jo sé de puestos que m'han dit, jo no ho he vist, eh? Que inclús li han posat una trona...
Al gos.
En el gosset, sí, i el gosset
sí.
Així.
Sí, sí, sí.
Eh? I llavors li anàvem posant com una criatura que a vegades li vas posant cosetes perquè vagi menjant en allà. I...
Ho tenien entretingut.
Però clar, sí.
Clar, però és que, a veure, clar, tu saps si... Sí. O sigui, si jo tinc un gos que és molt mogut, que està, no?, que té aquesta bogeria de jove o de tal, és igual, jo sé que no puc anar a un lloc perquè no s'estarà quiet, però al final si tu entres a un restaurant de forquilla a menjar amb dues gosses, que jo és que porto dues, no porto una... I la gent flipa. El cambrer s'acostava i em deia... No? Em feia el gesto de... Sí, ah, però està bé. Jo, sí, està bé. I flipaven perquè deien, hòstia. Clar, saps? I la petita era cadell. Llavors, potser tenia 6 mesos.
Sí, tenia més ganes de jugar i de moure's.
Sí, estava, per això et dic. Sí. Doncs tornant als factors claus que hem desviat el tema.
Hem dit el primer, ara anem pel segon. El segon seria tenir un propòsit de vida. El famós Ikigai, aquest, no? Aquest sentit de què he vingut a portar a la vida, què he vingut a fer. Cadascú té el seu, hi ha persones que no l'han descobert, però és important perquè és el que dèiem, a partir dels 65-70 anys, quan ja ens apartem una miqueta de tot el que són obligacions i hem fet, ens hem realitzat amb la feina, més o menys, no? Hi ha un sentiment a vegades que envaeix de ja no sóc útil, ja no aporto res. No? Aleshores, això és moltes vegades fa que no tinguis moltes ganes, el cos realment inconscientment se'n vol anar, perquè no té massa a portar. En canvi, si tenim un sentit, un motiu, una... algo que ens... El que es vindrien a ser els hobbies a dia d'avui, no? que n'hi ha molts. Igual el meu hobby és cuidar els nets. O
sí, les motivacions.
Totes aquestes motivacions, igual és escriure, igual és tenir temps per tenir un hort, no? Tot això, que a més aquí a Castellà sou molt de la cultura de tenir horts, i va relacionat també amb el primer, no? Van tots una mica lligats, eh? Perquè aquesta gent pensa que, per exemple, a Sardenya tenen la població aquesta més longeva que s'ha documentat, viuen en una població que és, tots són pujades molt grans i tenen moltes escales, escales de 4 pisos, tot tenen pujades molt grans. Clar, tu imagina't, cada cop que vas a buscar el pa, no és com creuar el carrer, sinó puges 3 o 4 carrers molt inclinats i a sobre la casa, dins de la casa teva, tens 3 o 4 pisos, a nivell cardiovascular estàs fent un exercici brutal. Jo ara ho sé perquè al viure en una casa amb 4 pisos, cada dia les pujo i les baixo mínim 10 vegades, vol dir que també les baixo mínim 10 vegades, moltes vegades corrent, perquè dic, això és un regalo de la vida, tenir aquesta manera de moure't, no? I de mantenir-te activat sense haver-hi de pensar. Clar, al final no les pujo igual al dematí que a la nit ja estic.
Ja estàs, ja vas arrossegant.
Ui, arribo a l'última i dic, ja no puc més avui. Si he fet exercici menys, però bueno, dic, estic, i sempre els dic, seguro cardiovascular, i quan se'ns acaba l'aigua els dic, ara qui li toca? Va, que ho faig pel teu cor. Però clar, pensa que hi ha, doncs, hi ha totes aquestes aquesta activitat que porten i que és molt, molt interessant. I a més ells se senten que formen part de la comunitat, no? I que són útils, o sigui que és molt important, però s'ha estudiat inclús que viure, per exemple, doncs, amb un propòsit de vida t'allarga la vida fins a 7 anys. Clar, wow. És molt. Sí que és veritat que de tots aquests nou hàbits que s'han detectat, hem de tenir clar que unes dues terceres parts podem influir són aquests hàbits de vida, vale? Més antiinflamatoris, més saludables i demés, però com a puntar importantíssim tenim la genètica. Molts d'aquests centenaris són fills o són germans de centenaris. Vale? La genètica forma, bueno, té un pes molt important en aquí. Vale?
Doncs anàvem per al
tercer. Per al dos i ara al tercer. Aquesta és la pedra filosofal, que aquesta em sembla que tenim tots bastanta resistència, però estem intentant posar-hi remei. És viure més tranquils, la gestió de l'estrès. Vale? Tot això és que té a veure amb el mindfulness, amb classes de ioga, meditació, respiració. Viure una miqueta més no tant a l'extrem, sinó una miqueta, doncs, amb més calma, fent les coses que dius, ostres, ei, anem a ser realistes, no? Perquè moltes vegades ens fem un planning de tot el dia, de dir, ui, faré, i això no és realista, la que agafes i dius, ui, 24 hores, 8 les dormo, 8 les treballo, me'n queden 8, què faig, no? No és realista.
Calendari.
Jo crec, mira, aquí vull fer també un incís, i és que, mira, és una anècdota, la meva filla, doncs, quan va al gimnàs, diu, mama, vaig a fer ioga i vaig a fer pilates. I, clar, es cabreja perquè a les 8, 9 del dematí ja estan totes les cites agafades. Diu, mama, és que les iaies em treuen la cita. Diu, jo no puc més, perquè el meu mal d'esquena... I jo li dic, però aviam, Clàudia, com vols? Que sí, que sí, mama, mira, ja veuràs. A l'endemà es torna a aixecar, potser a 2:15, i 10 minuts abans de les 9 ja estan totes les cites. Ves? Ja m'ho ha tornat a fer, veus? Ja m'he quedat sense cita. I un dia li dic, va, anem a fer una sessió de ioga, anem a fer pilates, perquè pilates ella no havia fet mai. Total, que vam anar a fer pilates, mira, va sortir d'allà, que gairebé li queia el cap, li queien els braços. Diu, ostres, mama, sí que és dur això dels pilates. Diu, però com poden fer les iaies aquest pilates? Diu, sí, jo estic, m'he quedat doblada. Mira, la moraleja és que jo reia i pensava, la meva filla és jove i té el temps, però no té l'acostum. I les persones que ja estan jubilades, que tenen el temps, que ja estan acostumades, era mantega fer les posicions de ioga i fer les posicions de pilates, no? I que al final, jo per exemple, tinc el tiet del meu marit, que té 60, i tu el veus i sembla que tingui 35. O sigui, és...
Clar, és que aquí estàs tocant una altra qüestió.
No, és un altre tema, però és un meló que vull tocar, perquè... I tu li preguntes, des de quan estàs fent pilates, per favor? A veure, aclara-me esto. I potser porta 20 anys fent pilates. I és que el veus i és... Bueno, jo em quedo flipada, em quedo flipada.
Clar, és que has encetat un meló, com dius tu, o hem obert un calaix, que és molt important. Tenim dos, entre cometes, dues edats.
Però és el temps. O sigui, gestionar la gestió de l'estrès realment és la gestió del temps. Perquè amb una edat o amb una altra, òbviament, quan et jubiles tens molt més de temps, però la gestió de l'estrès ha d'anar associada a... Jo tinc amics que són empresaris i gairebé surten a córrer 2-3 vegades a la setmana. Sortint a córrer és el que fa que aquest estrès, no?
Exacte, el puguem eliminar.
Correcte,
si la qüestió,
o sigui, al final
aquesta
és conèixer tu el teu cos i dir, vale, com puc treure jo l'estrès, no? Jo, per exemple, surto molt a caminar, perquè és el que està a mi alcance per lo meu, no? Però al final sempre s'ha de tenir en compte com poder gestionar aquest estrès.
Si és que l'estrès és saludable.
Sí.
L'únic que no és saludable és, primera de tot, cada cop que nosaltres tenim un estrès, que són moltes vegades al dia,
sí,
totes aquestes hormones que nosaltres hem alliberat al torrent sanguini, cortisol, adrenalina, noradrenalina, totes aquestes hormones tenen la seva funció i ens ajuden a sobreviure.
Clar.
Perquè en un punt d'estrès és això, no?
O la mateixa por, per exemple, és que al final són reflexos.
Exacte,
són reflectes de protecció.
Exacte, però aquestes hormones les hem de poder alliberar.
Uh-huh.
I com ho fem? Doncs si nosaltres mirem enrere 200.000 anys enrere i ens trobàvem un lleó a la selva o un os, el que fèiem, teníem tres escapatòries, bàsicament. O lluitàvem contra l'os si crèiem que érem valents i que podíem, l'altra era apretar a córrer, i després hi ha la tercera, que és la paralització, no? La catarsis. Però normalment ens quedem amb aquestes dues, tot i que les veiem totes tres. Eh? Tots reaccionem a les tres amb diferents maneres. I la qüestió és que si nosaltres correm o lluitem, tota aquesta, inclús la glucosa que se'ns eleva en el cos i se'ns han anat directament a la musculatura, cames o peus, per sortir lluitant, per sortir corrents o per lluitar contra aquest animal o contra aquest estressor que tenim, va molt bé perquè aquesta energia nosaltres i aquestes hormones ens ajuden a fer front a això. El problema és que a la societat actual i al nostre dia a dia tenim estrès assentats en una cadira.
Yeah.
Qualsevol cosa. Ui, el comentari d'aquell, ui, el nen no m'aprova no sé què. Qualsevol petit estímul que tenim ens genera la mateixa resposta o similar, no siguem tampoc catastrofistes, com si tinguéssim un tigre davant, que m'agradaria veure-ho ara mateix, no? Però en el nostre cos s'alliberen les mateixes hormones, el problema és que d'una manera les eliminem i de l'altra ens les quedem. I en el moment que s'han alliberat aquestes hormones estan 6 hores donant voltes per aquí dins. Ens fan unes destrosses brutals. De fet, la majoria de problemes que tenim en consulta tenen a veure amb el sistema nerviós, amb tota aquesta gestió o mala gestió de l'estrès. I això és molt important. Clar, aquestes persones, jo suposo que a partir dels 70, 80, 90 anys, si estàs bé, jo penso que les coses rellisquen
doncs
més,
tu,
no? Com
sí,
dient.
Clar, doncs, imagina't, jo ara estic de mudances, pues cada 6 hores jo estic... Ja això no m'agrada, eh? Perquè l'estrès d'una mudança, al final... Però són, ara fora broma, no? Són estressos...
Puntuals
i diferents. O sigui, és a dir,
i són amb il·lusió, i
clar,
amb ganes...
Amb... O sigui, no és el mateix, per exemple, una situació incòmoda d'un problema, tal, o un estrès per separació de la mort d'algú, o un estrès a nivell laboral. O sigui, hi ha molts tipus d'estrès,
sí,
adaptats a molts tipus de situacions. Perquè, per exemple, no sé, una cosa que t'emociona molt i que et fa venir amunt, no?, tot aquest, la hormona de la felicitat, també és un estrès.
Clar, clar.
Perquè al final, i és una cosa positiva, no? Perquè jo després d'un dia de mucho yupi, d'un PortAventura, al dia siguiente estoy más tísica que... I passa,
clar,
això?
Aquí estàs tocant una cosa important, si l'estrès és mantingut o si l'estrès és algo puntual. Ui, he d'anar amb les amigues no sé on, no tenim aquelles papallonetes que estan
clar,
fent, no?
O sigui que l'estrès pot ser positiu, no
sempre
si parlem d'un estrès negatiu.
És positiu, la qüestió és quan nosaltres vivim constantment preocupats, constantment amb problemes i no els solucionem,
alguna
perquè
malaltia,
després
alguna...
el problema és que
sí,
tenim el sistema nerviós, el central es divideix en simpàtic i parasimpàtic. Vale, l'autònom, que diguéssim. El simpàtic és el que, de simpàtic no té res i està tot el dia doncs, intentant lluitar amb qualsevol cosa, amb qualsevol comentari, amb qualsevol preocupació. Si aquest el tenim sempre encès, jo sempre faig com si fos un interruptor, vol dir que l'altre, que és antagònic, no funciona. El que és el de la calma, el que se'ns activa quan anem de vacances, el que se'ns activa el cap de setmana, el vespre quan hem arribat, no? Hem de poder activar i desactivar tots dos. Però quan tenim moltes preocupacions o estem en un mal moment, doncs tenim tot el dia encetat el simpàtic i inclús de nit dormim més malament. Tot això són molècules proinflamatòries que es generen en el nostre cos, acceleren el nostre cos i també ens envelleixen més ràpid. Clar, comentaves el tema del teu tiet, oi, que deies que se'l veia més jove perquè feia pilates. Tenim dos tipus, entre cometes, d'edat. La cronològica, que és la que veiem nosaltres en el nostre DNI, vas néixer el 1900, tal, doncs tens tants anys. I l'altra és les teves cèl·lules, la que seria biològica, la que respon a com funcionen les nostres cèl·lules, els nostres òrgans, els nostres sistemes.
Clar, però,
i no sempre es corresponen.
Pensa que a més, des de petita, no? A vegades, l'altre dia ho parlava amb la meva filla, per al curs de nutrició que estem fent els dilluns
al
Casal, i comentàvem, no? Ostres, quina importància, quin important és que des de ben petits els nostres pares ens facin una bona alimentació, perquè comentàvem lo del tema del suc de
taronja,
la maduració, etc. Llavors, clar, diu, jo des de petita li he donat una alimentació bona. Quan tu arribes a la tercera edat, la base de la bona alimentació l'has... diguem, o sigui...
T'has adaptat a totes les...
Sí, o sigui, des dels 20, 30, fins als 40, 50, has reeducat realment, perquè vens d'una edat jove del que els teus pares t'han donat, tu has après a menjar, i a partir dels 40, 50, de cop i volta, el teu cos canvia, i quan fas la maduració de l'edat, la tercera part, diguem que aquí és quan realment has valorat i saps què. Però què passa? Que a nivell biològic... la primera edat, que és la primera, ja, si s'ha colat un suc o s'ha acostumat al tal, ja has fotut una mica l'assumpto.
Sí, el que passa que... sí, però pensem que el cos té una capacitat regenerativa brutal. Uh-huh. És a dir, hi ha persones que han començat a fer activitat física o exercici als 50 anys, dones, 55.
Reeducació, que no em
sortia. I la reeducació...
la reeducació en aquest interval. O sigui, si fem...
Sí.
Si fem, m'ho invento,
tot té el seu impacte.
Fem una línia de vida de 100 anys i ho dividim en tres parts. La del mig és la que entres tu en consciència de... ostres, vinc de menjar això, faig el canvi per lo que vindrà.
Mm-hmm. Doncs això... sí, és quan podem escollir i moltes vegades és perquè la vida ens hi porta i ens obliga. Tenim malalties, tenim coses...
clar, correcte. A nivell celular, jo és un tema també molt delicat, però el tema de les tumoracions i de... tot això és que metals pesats, molts pesticides, i és així. El que parlàvem, clar, no? Les galetes, els sucres emmascarats, és que està tot molt relacionat.
Tot això es forma part dins de l'estrès oxidatiu que ens envelleix, ens arruga més les cèl·lules, i hi ha un envelliment una miqueta, doncs, a vegades més accelerat. No tots envellim a la mateixa manera, per això a vegades quan dius l'edat i et diuen ui, jo et fico 5 anys menys.
Sí, sí.
Vol dir que sense testos biològics, que també hi són i poden anar a analitzar els paràmetres biològics, vol dir que estic envellint una miqueta més a poc del que tocaria. Lo normal seria, lo normal seria que per cada any cronològic, és a dir, cada any que fem de vida, envelléssim el biològic i després, si podem revertir una miqueta això i envellir més lentament, és quan se'ns veu, tots tenim un mirall i tots tenim amics que ens diuen, com et cuides, com sí. Tal, no? I després hi ha persones que per educació tampoc ho dius perquè les veus i dius, ostres, està potser més arrugat o fa la cara més fosqueta o fa...
No, perquè
no, i també ho veus,
èpoques,
va més ràpid
també,
aquests,
clar,
o a vegades sí. Aquí sí que tenen molt i molt i molt a veure tots aquests hàbits que estem parlant. No és el mateix, això es veu molt amb estudis amb bessons, que són idèntics. Aquí els veu molt, tenen la mateixa genètica, tenen la mateixa càrrega celular,
la mateixa
ho tenen
edat,
tot.
Tot igual.
Neixen al mateix moment, neixen al mateix lloc, però porten estils de vida diferent. Un, per exemple, per fer una comparació així una miqueta més extrema, que hi és i existeix això, eh? Un fuma, és sedentari... s'alimenta pues, amb el primer que troba i no li dona importància, té una feina, doncs, potser no se sent realitzat o treballa per treballar i va obligat cada dia a la feina, que molts sí, i molts no, val? I en canvi l'altre el trobes que és actiu, té un propòsit de vida i doncs, li agrada més la feina que té, viu en un entorn on també es preocupa més dels tòxics, que dèiem i tal, i tots dos, quan tu els veus a simple vista, són... bessons, però són diferents. Sí. Aleshores, aquí, el pes ambiental té tanta o més importància que la genètica.
Jo
perquè si només fos genètica els veuríem iguals.
Sí. Mm-hmm. Jo penso que té que veure molt, també, és la manera de viure, com ha dit ella, també la manera que t'han educat i llavors vas continuant més o menys, encara que canviem perquè sí que hi ha el cicle aquest que canviem una mica, però sempre vas mantenint el que hi ha portes sí. de jove, representa,
home,
no?
Home, de casa, sí, doncs, de casa, la base sí, ve a casa.
Clar, és que jo, per exemple, recordo el meu pare anar un diumenge, un dissabte, bueno, el cap de setmana, pobre, treballava de dilluns a divendres, doncs, i anava a buscar cargols, o anava a buscar espàrrecs, o sigui, ho portava tot el cap de setmana, tot fresc, del bosc.
Bueno, clar,
i fèiem la truita d'espàrrecs, sí. Fèiem els bolets, fèiem, bueno, clar, i estic molt acostumada que el meu pare, doncs, porti els bolets, me mare fa el guís de la carn amb els bolets reposat, clar, tot això...
Que això ho vas mantenint, vulguis o no vulguis, encara que tu vagis canviant al llarg del temps, sí, no?, sí. De l'edat que vas fent i tot això, però sempre vas mantenint...
I són molts anys, és... pots estar molts anys que sí. No, però arriba un punt que se t'activa perquè sí. Nosaltres hem après per mimetisme. Sí, sí. I després dius, ai, amb el bé que em sento estar al bosc, sí. I te'n recordes de
sí,
tot això,
vam
anar a buscar els espàrrecs, els bolets...
Sí, i llavors, a més, mentalment, no tothom pensem igual.
No.
N'hi ha que som molt positius, que el negatiu ho deixem una miqueta de banda... Sí. I llavors això també et fa canviar molt el que és el caràcter.
Bueno, i a més...
I mantenir-te sí. Més...
A més, quan, jo crec que quan
et
falta la salut, encara valores més ser positiu i dir, no, tiro, i no vull... No, això no m'agrada, vull seguir, vull continuar, i és com, no? No sé, jo és que sóc molt positiva, eh? O sigui, a més, vull dir que era una bomba, però sóc una noia super... No. I quan no puedo, pues...
Ja no? Som dues, no sé si l'Emma ho és
sí,
també, però
jo sóc molt, molt positiva. Amb aquest no vol dir que no siguis realista, eh? A vegades
home,
em dic, ets ingenua.
S'ha de ser realista.
Dic, a vegades però... ets ingenua, Emma, perquè sembla que vas passant, van caient les coses sí. I dius, i tu no t'immutes. I després dic, ui... Aquí va caure, aquí em va fer mal això d'aquí, eh? Però moltes vegades és a tot no passar.
I ni te'n dones compte.
Però tampoc perquè diguis, oh, és que estic sí, sent conscient, sí, sí, no? Sí. Doncs perquè en aquell moment dic, sí que és veritat que sóc molt resolutiva i sempre estic directament a buscar, m'enfoco, hi ha un problema, ja no miro ni quin problema és, vale, què tenim? A, B, C, tirem per
és
aquí,
que
no, tal,
sí,
i després,
és que...
quan ja s'ha resolt és quan miro enrere i dic, ostres, ei... Què havia passat? Però mira,
a vegades som nosaltres que ens fem aquí al cap i després...
Gires pàgina o no gires pàgina,
sí,
eh?
Sí, sí.
Bueno, no té solució, bueno, de moment girem pàgina i ja...
No, i a vegades hi ha moments a la vida que si ens fem preguntes, que jo penso que són, de tant en tant ens les hem de plantejar, no? De dir, com vull viure o si demà fos el meu últim dia, que pot ser... Pot ser, perquè moltes vegades diem, ui, mira, sí, l'avi té tal, i ui, li queden 4 telediaris. Però que potser els 4 telediaris me'ls queden a mi, no? O què és el que voldria que recordessin els meus fills? O què és el que... Aquestes preguntes, de tant en tant, després continuem vivint la majoria de les vegades igual, però sí que de tant en tant fer una miqueta, no sé, una pregunta i dir què és el que realment em fa viure, si l'any que ve no hi fos, què vull fer tot aquest any, què és el que jo realment doncs, em ve de gust, no? És important, perquè
molt,
si no
molt
vivim moltes vegades vivim en pilot automàtic i realment hi ha vides que són molt grises.
I et perdes moltes coses pel camí quan
I,
vius
sí,
en pilot automàtic,
sí.
Moltíssimes.
Sí, que ens dona per edat, per èpoques, ja hi ha situacions que ens hi porten, no?, anar automàticament, però, ostres, el procés d'envelliment a vegades fa que ens preguntem cosetes també.
Doncs ara farem una petita pausa, perquè avui només farem una. Avui tenim un programa que ens farà falta més temps, sempre amb l'Emma em falta molt temps. I doncs després d'aquesta petita pausa, tornem. Moltes gràcies, Arnau, quan vulguis.
Way out.
doncs ja tornem a ser aquí amb molta alegria i molt positivisme.
Que és el que parlàvem.
Sí. Doncs continuarem amb els factors claus de la longevitat de les zones blaves.
Ara sí, anem amb el quart, que és dels superimportants, no? Que és alimentar-se bé, alimentar-se, bueno, saludablement, però sobretot el que ells recomanen és viure segons, alimentar-se segons la regla del 80%, que vol dir no omplir l'estómac al 100%, vol dir no assentar-nos i quedar-nos atiborrats, deixar una miqueta, un espai a l'estómac que quedi buit, val? Perquè si no, doncs, bueno, s'ha demostrat que menjar una miqueta per sota de les calories que nosaltres necessitem allarga la vida. No es tracta de matar-nos de gana i no es tracta de treure certs aliments importants, però sí que una certa restricció calòrica s'ha demostrat que allarga la vida. De fet, tots aquests centenaris han passat alguna guerra o han passat al llarg de l'últim segle, doncs veiem que hi ha hagut períodes on no s'han alimentat amb l'accés que tenim a dia d'avui.
Jo vull fer una pregunta. Aquesta cosa que hi ha de que has de menjar 5 cops al dia, què? Perquè jo em penso, i és que jo no tinc gana, no puc menjar 5 cops al dia.
Això s'està desactualitzat ja. Sí que és veritat que certes condicions, i aquí no entrem dins de les individualitats, podria valorar-se i inclús estaria bé. Però per norma general, 2-3 cops és l'ideal. Pensa que si nosaltres tornem un altre cop i fem una mirada a fa 200.000 anys, més que res, perquè dic 200.000 anys, que en poden ser 50.000, nosaltres la nostra fisiologia i el nostre cos no ha canviat absolutament en res. Aleshores, si continuem sent els mateixos, nosaltres menjàvem una miqueta un trosset de llebre i 4 baies silvestres i no fèiem esmorzar, dinar, sopar, berenar. Potser ho menjàvem cada dos dies, i a més caminaven 25, una mitjana de 25-27 quilòmetres per dia.
Jo vull contestar el que ha dit la Montse, perquè això és un tema que vaig pair jo amb el tema de l'intestí quan m'ha passat tal, i sí que és veritat que la cosa és que nosaltres, dic nosaltres per generalitzar, per què fem 5 àpats? Realment perquè dintre d'aquests 5 àpats normalment no introduïm productes que siguin rics en fibra, rics en grassa, rics... Per què et dic això? Perquè si tu fas 3 àpats i els fas nutritius a nivell digestiu, la teva, diguem, a nivell químic, la teva el procés, la teva digestió ja et cobreix de 3 a 6 hores. Per tant, no tens la necessitat de tenir que menjar 5 cops al dia. Per què? A més, si no fas l'àpat al 100%, que el fas al 80%, clar, el menjar un cop es barreja amb els sucs gàstrics fa tot el bolo de digestió, sí. I tal, clar, s'inflama i l'intestí, o sigui, l'estómac treballa molt més, o sigui, molt millor, molt més tranquil, molt més pausat. Si tu fas un àpat molt inflamat, molt sobresaturat, clar, el teu estómac treballa...
I la velocitat, jo, aquí,
no sé
té, molt,
tu, però,
aquí
bueno,
té molt a veure també amb el que deia ella, el tema de la velocitat. Què passa? Si nosaltres, hi ha persones que mengen ràpid, persones que mengen a poc,
correcte.
Hauríem d'intentar, una cosa que treballem molt en consulta, és intentar menjar, mastegar, que es diu el mindful eating, no? És el ser conscient mentre mengem. Aleshores, no és el mateix menjar en 20 minuts tot el que engullim, perquè en aquell moment mengem el doble, i a més la resposta de sacietat arriba des del que hem fet la primera mossegada a l'estómac, aquesta senyal arriba al cervell al cap d'uns 20 minuts. Per això la importància de mastegar a poc, perquè si durant 15-20 minuts anem menjant doncs, pausadament i masteguem bé, aquesta sensació arriba i ens n'adonem. El problema és... Doncs quan mengem de cop o quan ens anem a un restaurant, demanem 2 o 3 plats, piquem una mica, si tarden una miqueta a portar el segon plat, realment no hi ha ningú que tingui gana. El que passa que ja el tenim allà i estem, no? I ens l'acabem menjat.
I fer l'interpàs d'aquests espais, quan arribes al segon, de fet, et passa que dius, uf, si és que jo ja no puc con el segundo, ja estic tipa. I és per això, perquè ja ha començat la teva digestió.
De fet, la digestió comença a la boca.
Bueno, sí,
la digestió no comença a l'estómac, comença a la boca.
Correcte. Però em refereixo que, clar, tu ja has començat a pair el pica-pica, després el primer plat, després el segon... Per això jo no sé...
La qüestió és que li donem molta feina a la nostra digestió. I, a més, nosaltres tenim uns moviments intestinals que es diuen complejo motor migratorio, que són quan nosaltres sentim el... Sabeu del soroll de... Ui, em ronquen els budells i tinc gana. Realment, en aquell moment és quan no hem de menjar. Perquè aquests moviments el que fan és que eliminen totes les bactèries, tots els restos de menjar, van empenyent avall perquè marxi tot i això ens desinflama.
Jo ho faig ara, en aquestes hores.
Però i quan nosaltres es pensa que és perquè té gana.
Exacte. Bueno, perquè normalment es donen quan han passat 3-4 hores des de l'últim àpat. I això és lo saludable. Això és lo saludable.
Jo faig l'àpat a les 7-8 del matí, que és l'hora que fan a la tercera edat o a l'hospital d'ingrés a esmorzar d'hora, 7-8 del matí, deixem que passi al matí i llavors te'n vas directe al dinar, que és a les 12:30.
Si menges el que toca, amb 3 àpats inclús, amb 2 en tens suficient. És el que deia ella, em fa una amigueta, no? Que què hi posem amb els altres 2 àpats, que pot ser mig de matí a mitja tarda? Normalment snacks.
O sucres.
O sucres, he dit snacks, que aquí sí, ja entrem amb els salats, amb els dolços i tot. Són realment imprescindibles, o sigui, no els necessitem per res, aquests.
Correcte.
Vale. Lligat amb el quart tindríem la cinquena, que és una dieta rica en vegetals. Rica en vegetals no vol dir vegetariana, perquè dins d'aquestes 5 societats s'ha vist que no són vegetarians, o potser sí, la de Loma Linda de Califòrnia crec que és més vegetariana, però la resta incorporen productes animals, sigui en forma de formatges o iogurts que són fermentats, que és molt interessant aquí el tema de la microbiota. De fet, nosaltres aquí a Catalunya ara fa poc es va morir la Maria Branyes, que era aquella dona que va fer 117 anys, i s'ha estat estudiant tot el tema de la seva microbiota. No sé si heu estat una miqueta
al cas. Sí, jo ho vaig llegir, sí.
Perquè han vist que la seva microbiota tenia...
menjava iogurts, que ho va dir, fins a 3 iogurts diaris.
Ara t'explica... Jo us donaré la meva opinió, que normalment no la dono.
Que jo em vaig quedar perquè vaig pensar, ostres, 1 o 2 diaris, dius bé, perquè a la setmana són molts, però clar, jo vaig pensar, 3 al dia, ostres, que agobiamiento.
Es mantenia de iogurts.
Però és que m'ho vaig llegir perquè em va cridar l'atenció el tema de la microbiota i vaig pensar, ostres... Clar, a vegades normalment poden ser 3-4 a la setmana, no? O un al dia,
bueno,
potser, no?
Depèn de les recomanacions oficials, vindrien a ser les 2 racions de làctics, entenent que una ració de làctic en forma de iogurt són 2 unitats.
Veus?
Imagina't, 4 iogurts al dia. Sí, de totes maneres, jo aquestes recomanacions així, bueno, hi ha que no les segueixo, però això és una cosa que vull estar al cas, perquè clar, aquests estudis sí que és veritat que tenen interessos econòmics i vull veure, perquè tot això, si s'ha estudiat la microbiota d'aquesta senyora, és per poder treure algun producte, algun probiòtic, alguna cosa. Per què? Perquè com que s'ha vist que tenia la microbiota d'una nena, és a dir, molta diversitat bacteriana, moltes famílies d'aquestes bactèries en el nostre colon, bé, es voldrà buscar alguna coseta que ens puguem prendre doncs, en forma de càpsula o d'aliment o d'alguna cosa. I aquí sí que és veritat que el que s'ha demostrat en aquests estudis, jo estic a l'espera d'aviam què trauran i de més, és, primer de tot, era una dona que tenia molt poca inflamació, tenia uns nivells de colesterol bo a l'HDL, els tenia molt elevats, el colesterol dolent, que és l'LDL, molt a grans rasgos, eh? No és ben bé així el colesterol, però sí que l'entarem d'aquesta manera. El dolent era baix, el tema de la glucosa també la tenia en rangs òptims, tenia un sistema immunològic que funcionava molt bé.
Amb 7-17 anys.
I després, a sobre, aquesta dona deia, o deien, jo ho poso una mica en dubte en això, no dic que no sigui veritat, eh? Està publicat, els 2 o 3 iogurts diaris, però els iogurts realment tenen només 2 bactèries. Aleshores, la meva opinió és, en quant a millorar la microbiota i a fer-la més rica, el iogurt segur que no t'ha ajudat. Per què? Perquè nosaltres necessitem consumir altres fonts dietètiques que ens enriqueixin la microbiota, on la trobem, amb els vegetals, amb tot el que són fermentats, el iogurt entren aquí, però perquè fem la comparativa, un kèfir pot tenir unes 18-20 bactèries, un iogurt en té 2. I si ja són pasteuritzats, que és normalment com els trobem en el mercat, doncs menys quantitat no ens en porten. Però estic a les expectatives, però sí que és veritat que el titular aquest de menjava 2 iogurts, no ens pensem que per menjar 2 iogurts viurem més anys.
No,
és tot un estil de vida que portava aquesta dona.
Jo et vull fer la consulta. Jo, per exemple, a mi m'agrada el iogurt, jo vull fer que a nivell intestinal, doncs, tal, però amb la lactosa, jo el kefir, me puedo morir.
Aquí, bueno,
clar, nosaltres, jo ara mateix a nivell oci o a nivell digestiu, sóc com una persona de la tercera edat, no? Que al final el que vam veure d'aquesta dona és que tenia un trànsit intestinal brutal, no? Que també formava part de l'estudi que vam fer i tal, de tot el conjunt. Clar, a més aquesta dona no es medicava, ni es prenia res pel colesterol, ni es prenia res per la diabetes tipo 2, que ara parece que...
Ja és una epidèmia, sí.
Clar, ja és una epidèmia, es medica tothom, no? I doncs, clar...
Sí, sí, però és molt interessant. Haurem d'estar mirant aviam què més troben. Okay. I què més. Jo sobretot vull veure l'interès que hi ha darrere, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses que em fixo és si hi ha interessos econòmics i no, vol dir si es poden treure diners o no, i això doncs estic a l'expectativa. No vol dir que no sigui bo, que no sigui un estudi maco, no? Però vull estar pendent de
què passa,
quines intencions
no?
Hi ha.
Aviam, hi ha persona que li agrada molt el iogurt i en canvi quan veu llet li venen com ganes de vomitar o jo
sí,
què sé.
Li fa angoixa.
Són coses diferents, no?
Vull dir, bueno, formen part de la intolerància.
Sí.
El tema del làctic, si voleu, o del calci, que va lligat amb l'osteoporosi
sí,
i tal,
sí,
el podem parlar un dia, perquè com que també és molt extens, doncs penso que seria interessant.
I també
ja
molt interessant, això.
El tema de la digestió sí. I tot això seria... Podem fer un capítol i així ens en parlem.
Sí.
Vale. I després sí que és veritat que teníem els quatre que ens queden últims, ja per acabar, seria el número 6, beure vi. És l'únic que no està demostrat científicament, beuen una copeta de vi al dia. Jo aquest no el defenso, val? Però bueno, sí que és veritat que perquè el vi i l'alcohol té conseqüències, sobretot a nivell neurològic, està relacionat amb diferents càncers d'esòfag, de colon, val? Però sí que és veritat que del vi podem treure alguna cosa bo, que és el resveratrol, un antioxidant que va molt bé i que és molt interessant. Això sí, però també ho trobem en aliments, sobretot aquests de color més morat, els aràndanos, les mores, el raïm, clar que sí, el que és de color més fosc. I després els últims tres dels nou hàbits que teníem els agruparia en un conjunt, però serien els llaços socials forts, que és una miqueta el que es va fer al casal, no? Amb les activitats i demés, prioritzar la família, és a dir, sentir-se estimat, valorat, sentir que ets important, oi? I el sentiment de pertanyença, que si us hi fixeu van tots bastant lligadets. Val? Però és sentir-se útil, sentir que val la pena, no? Viure i tenir, doncs, que portes alguna cosa, o bé vas a buscar els nens a l'escola, o portes productes de l'hort, o tens un animal que el tens de cuidar.
Molt
I aquests
bé.
Serien els més importants.
Doncs ens quedem justos de temps i doncs, bueno, tenim dos punts que si vols els retomarem amb la propera sessió. I doncs, bueno, vull donar pas a la Montse perquè ens comenti del Casal Catalunya les novetats que tenim.
Sí, bueno, novetat, bueno, la primera és demà dissabte, val? Farem l'esmorzar de gent gran, esteu convidats. Val? Vull dir, si voleu venir a esmorzar, vull dir, hi haurà un entrepà, xocolata desfeta, molt bo per la gent gran.
La xocolata desfeta.
Sí. Bueno, l'enciamada, el croissanet, vull dir, la beguda, i llavors, doncs, per acabar, brindarem una copeta de cava per tothom.
Molt bé. A quina hora serà, Montse?
Això es començarà a les 10 del matí.
A les 10?
Sí. Vull dir, i llavors hi haurà una miqueta de ball, vindrà un conjunt també, ara no recordo com es diu, però bueno, és un associat també del casal i sempre ens fa la música i llavors d'esmorzar doncs s'ha de fer baixar el que s'ha esmorzat.
El que s'ha esmorzat.
Perquè, clar, vull dir,
molt bé.
Déu-n'hi-do per no esmorzar, no? I bueno, la gent molt contenta, serem unes 325 persones.
Uau.
Vull dir...
Sí, sí.
Hi ha molta gent que no pot venir perquè o són de viatge o perquè, bueno... coses íntimes, no? I la veritat que molt bé. I llavors també vull remarcar també, doncs, que el diumenge, aquest diumenge, val? El casal doncs ha convidat el grup de teatre del casal, ha convidat amb un grup de Sant Quirze doncs a fer una obra de teatre que és No s'entenen. No ens entenen,
no ens
aviam,
entenen.
No ens entenen, aviam, ara no estava, no porto les ulleres, eh? Però bueno, i es farà aquí a la sala del petit format, per la tarda, lògicament, eh? I aviam, us dic, a les 18 hores.
Molt bé, diumenge a les 6
sí.
De la tarda.
Exacte, en el petit format.
En el petit format.
Sí, és un grup de Sant Quirze, que em penso que també el nostre director, el Carles, també, doncs, i, vull dir, també té relació amb aquest grup, no sé si també fa teatre o... Bueno, té molta relació, val? I de tant en tant, doncs, ens porten aquest grupet i, bueno, i ho farem aquí, vull dir que... Vull dir, si voleu anar, doncs ja sabeu que esteu convidats i anar-hi.
Allà hi serem.
I, bueno, llavors les típiques sortides que fem, que ara... Tampoc no me'n recordo quan, hi ha una cargolada també.
Molt bé.
Allò que... La gent gran, no, no, la gent gran...
Amb tot el que ha plogut, segur que sí, n'hi haurà...
Sí, els cargols, suposo els que sí. I molt bé, vull dir, es van fent els tallers de l'Emma, que són molt interessants.
La veritat
també.
És que els tallers... Bueno, jo estic anant al taller de nutrició de l'Emma i està sent fabulós, eh?
Sí, sí, la veritat.
Hi ha moltes coses que, clar, com a sanitària ja les tenia clares, sí, però bueno. sempre, cada dilluns, fins al dia 7, que estem el 7 d'abril, que és l'últim dia, aprenem coses, ostres, molt guai.
Sí, molt interessants, molt interessants. Jo aquest cop, la veritat és que no he pogut ser, perquè ho fa un dilluns, i els dilluns a mi no em va bé, per qüestions personals, i la veritat que em sap greu, perquè l'altra vegada sí que hi vaig anar i la veritat que em va encantar, em va agradar molt.
Molt bé.
Bueno, com tots els tallers que fem.
Sí, sí.
Vull dir,
la veritat és que sí. Jo aquest és el primer que faig perquè m'estreno amb la Emma i, bueno, perquè, clar, hi ha algun, si s'ha fet el divendres o que jo em passava al revés, que ara està aquí, doncs no puc anar, però el de la Emma els dilluns, la veritat és que,
bueno,
molt
bé. Sí, a més que transmet molt la Emma.
Sí, sí.
És una persona que transmet molt, ho explica molt bé, la gent és molt entenedor tot el que explica.
Sí, a més és una hora que ens passa molt ràpid i que l'aprofitem moltíssim.
Sí, la veritat és que a vegades es fa curt i tot,
a vegades. Sí, sí.
I, bueno, vull dir, tots els temes són interessantíssims.
Molt bé.
Vull dir, i ara, bueno, doncs, ara així a prop, estem preparant també el de Sant Jordi.
Molt bé.
Val, el dia 23, també... I, bueno, aviam, hi ha alguna coseta més que es va preparant
que
i es va
fent.
Sí, ja ho comentarem, perquè fins que no està una miqueta més lligat, no...
Millor ser precaut.
Sí, sí.
Doncs
però la veritat
bé.
Que molt bé. Estem molt actius, ja podeu veure que estem molt actius, no parem.
Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Montse. Afegirem que el programa de la carpeta de l'avi és amb Ràdio Castellà.
Juntament amb Ràdio Castellà, si no fos amb ells no podríem fer
la
el programa.
Això,
no?
Correcte.
La carpeta de l'avi, juntament amb el Ràdio Castellà, a que s'emet els divendres de 3 a 4 de la tarda i els dissabtes de 4 a 5.
Correcte.
Jo vull dir que se sent perfecte, eh?
I a més avui em teniu a mi, a l'Anabel Caballero, a la contra de l'actual. Cal dir que, bueno, us podeu llegir l'ensurt que vaig tenir fa cosa d'un parell de mesos i doncs és molt interessant, també.
Molt bé.
I doncs fins aquí el programa d'avui, Montse.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí amb nosaltres. I doncs...
Fins divendres que ve.
És el divendres l'últim del mes de març.
Exacte.
Ens veurem a l'abril.
A l'abril, ja a l'abril, eh?
Arnau, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.